Ràdio Estel.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Ràdio Estel.
Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Molt bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa, obrint l'edició d'avui dissabte, 4 de febrer de 2012, edició 558. En aquest gèlid dissabte del mes de febrer, nosaltres us convidem a compartir una hora de ràdio dedicada en el sector del submarinisme. Avui, per cert, farem submarinisme sota el gel. Ja que tenim aquestes baixíssimes temperatures, hem pensat doncs, que aquesta era una de les bones temàtiques per tractar avui. De seguida, la Sara ens avança quines són aquestes i altres temàtiques que configuren aquesta atenció informativa d'aquesta edició de tota costa. Molt bon dia, benvinguts. Efectivament, doncs obrim aquesta edició d'aquest programa, com sempre amb el nostre abans de temes. Bon dia, Sara.
Molt bon dia.
De què parlem avui?
Doncs avui començarem parlant d'un interessant projecte dut a terme per un grup d'investigadors de l'Institut IDF de la Universitat Politècnica de València. Es diu Orca 300 i consisteix en la creació d'un submarí que servirà per estudiar principalment els fons marins. En parlarem amb el coordinador d'aquest projecte, el Josep Tornero. Com cada dissabte repassarem el temps que ens espera per cap de setmana, que de moment sembla que no canvia i es manté, com deies, fred polar, i parlarem també de fred, i avui volem parlar de com és el submarinisme sota el gel. Ho farem amb el Miquel Orue, que és el director de la Federació Aragonesa de Submarinisme i també el responsable del Departament de Submarinisme sota el gel de la Federació Espanyola. I s'acosta el Carnaval i un any més el Centre de Submarinisme Atura Sub de Cartagena el celebrarà amb una divertida immersió al Cabo de Palos amb un concurs de disfresses i un dinar inclòs. Ens n'ampliarà la informació el Jesús García, que és el responsable d'aquest centre, Atura Sub. I acabarem el programa d'avui repassant les temàtiques que inclou aquest mes la revista Buceadores. En aquesta darrera edició en destaca, per exemple, un extens reportatge sobre el Dive Travel Show de Madrid, un altre sobre el Saló París 2012 i impressionants fons submarins, com per exemple els de Fuerteventura, Lanzarote o Múrcia, a més de grans viatges. Ens ho explicarà la directora d'aquesta revista, la Ingrid Riera.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques que us hem preparat per aquesta edició de Tota Costa, com sempre, que comença abans les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, Mario Ramírez, Sara Cruz i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, innumerables especialidades dentro del buceo. Bucea con nosotros en la Startit, la Sirena, Shalok, Poseidón, Acuática, Kims, Calypso, Medacua y el Rey del Mar. Paddy, algo más que buceo.
Un cop més, estem a punt. I ja són 13 anys. Del 16 al 18 de març, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destins, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 16 al 18 de març, Fira de Cornellà, Ronda de Dalt, sortida 15. 13è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Cada dissabte a Ràdio Estel, immersions a tota costa. A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de Tota Costa. Tenim moltes temàtiques, molts protagonistes que iran passant al llarg del matí per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. La primera de les nostres propostes, no us la perdeu, us convidem a compartir una immersió, però una immersió molt particular mitjançant un submarí, serà.
Doncs així, anem a explicar una miqueta, Miquel. Un grup d'investigadors de l'Institut IDF de la Universitat Politècnica de València està portant a terme un ambiciós projecte conegut amb el nom de Orca 300. Es tracta del disseny d'un submarí que servirà principalment per estudiar els fons marins. L'objectiu principal d'aquest projecte és l'anàlisi, com dèiem, de les aigües oceàniques, però també s'utilitzarà per a projectes de vigilància tant en l'àmbit civil com militar. El submarí és el resultat d'un projecte d'investigació Divisamos, es diu, que va començar ara fa més de 2 anys. Es tracta, doncs, del tercer any de projecte que culminarà, si tot va bé, a finals del 2012, amb una expedició oceànica.
Quin és l'objectiu d'aquest submarí? Quines seran les aplicacions? I, sobretot, si està en moment per navegar, per submergir-se. De tot plegat, en parlem, saludant aquest matí dissabte el Josep Tornero. Ell és el coordinador d'aquest projecte Orca 300. Josep, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Molt bon dia.
Per cridar.
Bé, déu-n'hi-do, no? Un projecte que ja pràcticament podem començar com una realitat, no?
Bueno, el projecte és una realitat, entra dins del que és una recerca de diversos anys i com un dels objectius està el fabricar, dissenyar i fabricar un submarí d'inspecció oceanogràfica.
Sí, que ja pràcticament doncs, està finalitzat. Quan començarà a ser operatiu?
Bueno, diguem que ha sigut la presentació de societat ha sigut ara. Tenim prevista la primavera fer una immersió amb el port de València i després anem a fer al llarg de l'any una expedició oceanogràfica de nivell d'observació, bàsicament de fons marí.
Ha estat finançat amb fons públics, no?
Sí, ha estat financiat, sí, per l'antic Ministeri de Ciència i Innovació, del govern central, i forma part dels projectes de recerca que tenen una finançació pública i que pretenen pues, incrementar el nivell de coneixement dels nostres investigadors a tot l'estat.
Orca 300, aquest és el nom d'aquest projecte doncs, que pràcticament doncs, ja està enllestit per, sobretot, llançar-se a l'aigua. Sobretot, amb quin objectiu i, sobretot, què és el que voleu investigar?
Bueno, nosaltres tenim experiència amb el que és la robòtica mòbil. La robòtica mòbil consisteix en bàsicament, vehicles. Tenim experiència a nivell de terra i no teníem cap plataforma submarina ni cap vehicle submarí. I això és precisament el que amb aquest projecte hem aconseguit, un vehicle submarí per fer bàsicament observació. La part de la nostra recerca que ens interessa és la de moure, ser capaços de moure, portar el vehicle als llocs on resulti interessant i poder, a través d'ell, té 2 càmeres, té un sonar, pues a través dels seus sensors, observar el fons marí. I això en quin objectiu? Bueno, objectius, n'hi ha, la simple observació ja és interessant de per si, n'hi ha moltes dades que poden prendre's, si el submarí no salifica un medidor d'algun aspecte de qualitat de l'aigua pot igualment medir-ho. Tenim experiència en temes de seguiment de línia i qüestions d'aquestes, que això traduït aquí vol dir que podria fer un seguiment d'uns cables oceànics de comunicació o podria observar com les dunes marines s'amouen i, per tant, pues que estan obstruint l'entrada en un port, o com les algues, unes algues pernicioses d'una varietat especial estan avançant. Mm-hmm. És a dir, en realitat és curiós perquè el fons marí, en principi, inclús encara que estigui a prop, pocs cents de metres, és un desconegut pels humans. Sense I, de fet, quan hi ha qualsevol tragèdia, pues tots comencen a mirar i, en realitat, no és que no n'hi ha tants vehicles ni tantes possibilitats d'observar el fons marí, a pesar de que aparentment està a prop. És un element que no és tan conegut pels humans. No?
Anem a parlar, si et sembla, una mica, Josep, de les característiques físiques, no? del que és pròpiament aquest submarí.
Bueno, a veure, el submarí és un submarí que és no tripulat. vull dir, no n'hi haurà gent dins. Uh-huh. Per aquests tipus de submarins normalment s'utilitzen per recerca i són relativament petits. En aquest cas, el submarino és més bé d'un tamany mitjà grandet perquè medeix 3 metres. Desplaça, en principi, 1 metre cúbic d'aigua, però en realitat té la capacitat d'inundar-se, vull dir que pot ser molt més lluixer, que això és un tema també important. I està accionat per 4 motors elèctrics, tot el que porta és elèctric i electrònic, i la autonomia ve donada per unes bateries de litio, sí, que són les que li donen la possibilitat d'estar un temps baix l'aigua fent les seues operacions.
Quina profunditat aproximadament és la límit?
Bueno, els elements que porta podrien baixar a 400 o 500 metres, però no és el nostre objectiu, i menys amb un primer submarí com és aquest cas. Per nosaltres entenem que aigües poc profundes, aigües litorals, és el, diguem, la zona de maniobra d'aquest submarí, i la idea és no baixar-lo més allà de 100 metres. Uh-huh. Però sí que és veritat que tota la instrumentació i demés suportaria molt més, i no està mal per si algun dia hagués la necessitat. Però en principi estem parlant d'aigües costaneres.
Uh-huh. Estem parlant d'aquest projecte, que ja és una realitat, Orca 300, aquest submarí no tripulat, que té aquesta capacitat per operar de forma autoguiada. En qualsevol cas, clar, evidentment, doncs, la complexitat d'aquest projecte d'elaborar i fabricar un submarí, en fi, hi ha uns paràmetres molt importants a tenir en compte, no?, al llarg de tota aquesta fabricació. El cost econòmic es pot quantificar ja?
Bueno, portem invertits 25.000 euros, el qual per un vehicle d'aquestes característiques és una quantitat prou baixa.
Prou baixa,
El preu en si del que és el casco i demés són escassament 6.000 euros, però la instrumentació i els motors i tot són especials, són de molt bona qualitat i són especials per un ambient agressiu com és l'ambient marí. Llavors, és que el que a terra és vàlid en l'ambient marí per les pressions de l'aigua i per l'agressió de la salinitat i tot això, bueno, no se poden utilitzar. Llavors, tot l'instrumental i tots els motors i inclús connectors, tot té que ser especial, de lo contrari, tindria una vida molt curta.
Mm-hmm. Bé, doncs, les investigacions, com veieu, donen el seu fruit. L'Institut, la Universitat Politècnica de València, ha portat a terme aquest projecte, l'Orca 300, aquest submarí, que, sens dubte, d'aquí molt poc temps, donarà els seus fruits d'investigació. Res més. Gràcies, Josep, per ser amb nosaltres. Josep Tornero és el coordinador d'aquest projecte, Orca 300. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins un altre. Primer protagonista, de seguida arriba el temps i seguim amb més temàtiques en aquesta edició de Tota Costa.
A Tota Costa, també amb l'ecologia marina.
Un cop més, estem a punt. I ja són 13 anys. Del 16 al 18 de març, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destins, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 16 al 18 de març, Fira de Cornellà, Ronda de Dalt, sortida 15. 13è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Doncs déu-n'hi-do el temps, déu-n'hi-do les temperatures que hem tingut i que tenim i que tindrem, per cert, Sara.
Doncs continuarà fent, Miquel, molt i molt fred. Hi haurà intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu, però cal dir que la resta del país hi haurà cel serè, això sí, i que no s'esperen precipitacions. Temperatures molt baixes que poden arribar a punts de muntanya als 20 graus negatius. A la resta del país, però semblants a les dels darrers dies, entre 5 graus positius i els 2 negatius. Bona visibilitat en general amb boires i boirines matinals al nord de la depressió central, i cal dir que el vent bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat amb mestral a les Terres de l'Ebre. La tramuntana de l'Empordà també bufarà entre forta i molt forta. I anem a repassar l'estat de la mar a la Costa Brava, Maragassa, forta maror al sud del Cap de Creus, mar de fons de component nord. A la costa central, a la meitat nord passarà de maragassa a forta maror, mentre que la resta de forta maror a maror, mar de fons de component nord i est, i finalment a la costa daurada, maror.
Gràcies, Sara. Doncs ja que tenim aquestes temperatures baixíssimes, doncs creiem també interessant parlar de submarinisme sota el gel, eh? És el nostre següent tema que us proposem en aquesta edició de A tota costa. Fem una pausa, de seguida ens en anem a Òscar. Una gran
indecisió. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Los amantes del buceo no dejan de practicar su deporte favorito en invierno, ya que tienen un aliciente en esta época del año gracias al buceo bajo el hielo. Esta actividad se considera de riesgo, por lo que para practicarla es necesario realizar un curso que capacite como buceador de aguas frías y de altitud. Este tipo de buceo se realiza en lagos de alta montaña helados por las altas temperaturas invernales. Tanto cursos como las inmersiones, para los que ya son especialistas en buceo bajo el hielo, se realizan en invierno, en los meses de enero a marzo sobre todo, época idónea para la práctica en lagos de alta montaña. Cabe decir que el primero que se atrevió a practicar buceo bajo el hielo fue el alemán Heinrich en la Antártida en el año 1901 en una de sus expediciones en la Antártida, y desde entonces son muchos los que cada año prueban este tipo de buceo realizando sus propios agujeros en la superficie helada de los lagos.
Gracias, Sara. Bueno, dicen quien lo ha probado que merece la pena, ¿eh? Que es una experiencia inigualable y que no se olvida fácilmente. Hoy queremos invitaros, hace unas semanas recordaréis que estábamos buceando en las lagunas de Ruidera, por tanto buceo de interior. Hoy os invitamos a compartir una charla para saber más cómo es ese buceo muy específico, muy especial, muy particular, que es el buceo bajo el hielo. Saludamos esta mañana de sábado a Mikel Orue, es director de la Escuela de la Federación Aragonesa y también responsable del Departamento Específico de Buceo Bajo el Hielo de la FEDAS, de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Mikel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué? Muy buenos días, encantados de saludarte. Bueno, y hablar contigo de esa especialidad, estarás de acuerdo con nosotros, ¿no? Realmente quien ha probado bucear bajo el hielo se lleva una experiencia muy grata, ¿no?
Hombre, pues sí, es una experiencia grata y yo creo que única dentro del mundo del buceo.
Bueno, tú eres, tal y como decíamos, director de la Escuela de la Federación Aragonesa, por tanto, estamos hablando de un buceo bajo el hielo, estrictamente se hace en el lago de Panticosa.
Bueno, sí, sobre todo por el fácil acceso, ¿no?, a lo que es a Libón, aunque también solemos practicarlo también en otra serie de bones, como puede ser en la Sarra y luego pues en Sabocos, Asnos, pero eso ya son unas inversiones un poquito más complicadas por el acceso.
¿Se puede calificar como deporte de riesgo? No el buceo, sino el buceo bajo el hielo.
Sí. O sea, aparte, bueno, pues estamos hablando de una especialidad dentro del mundo del buceo, pues que es una especialidad con techo, que el techo es la capa de hielo, y luego, pues, los problemas añadidos de la altitud y del frío, ¿no? O sea, son más factores que son, sí, es un deporte de riesgo.
Por tanto, imagino que los buceadores que vienen a bucear con vosotros bajo el hielo, verificáis que tengan una cierta experiencia en este deporte.
Sí, claro, se les pide una titulación mínima de lo que es un buceador experimentado, un buceador 2 estrellas, y ya con un mínimo de inmersiones, y luego, pues, sobre todo, pues, que hayan realizado dicho curso, ¿no? Porque es específicamente para este tipo de buceo.
Bueno, estamos ante un invierno atípico, hace frío, pero no acaba de nevar mucho en las montañas, a pesar de que me parece que la zona de Aragón sí que, bueno, habéis tenido alguna que otra nevada, ¿no? En cualquier caso, ahora, nos decía Sara, que ahora es la época, ¿no? Es especialmente, pues, interesante para practicar buceo bajo hielo.
Sí, como bien has dicho, pues más o menos, pues es esta época hasta los meses de marzo, y bueno, pues esperemos que, visto que esta temporada se está retardando un poco los fríos, pues podamos llegar hasta abril. O sea, aunque, bueno, es un tipo, ya como te he dicho antes, un tipo de buceo que yo, por ejemplo, lo he llegado a practicar hasta en junio, pero ya estamos hablando de subiendo ibones de cotas más altas, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hablar de los inicios, ¿no? Una persona que nunca haya practicado buceo bajo el hielo, quiera tener esta experiencia, quiera, por tanto, vivir esas sensaciones en primera persona, sensaciones que decíamos que son muy particulares. ¿Cómo se desarrollan esas inmersiones y cuál es la preparación?
Bueno, pues el curso viene a ser, pues, como la programación es muy, muy parecida, similar a un curso buceo normal. Hay una serie de teóricas y luego una fase de unas prácticas, ¿no? Y entonces, bueno, sin no se pueden ir a realizar las prácticas sin haber recibido las teóricas. Se dan los conocimientos y luego, pues, esos conocimientos se ponen en práctica in situ, lo que es en el medio, ¿no? Lo que es en un lago, un ibón helado.
¿Y cuáles son las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo en este tipo de buceo?
Hombre, las medidas de seguridad que siempre hay que tener, a ver, son varias, ¿no? Pero vamos, las más importantes es que siempre entremos por el agujero que vamos a entrar, a penetrar en el agua, vayamos con un cabo guía. Siempre, en todo momento, que tengamos contacto con el exterior y por supuesto, pues un equipo de apoyo en superficie, un equipo de rescate, pues a una posible incidencia nosotros no podamos salir con nuestros medios, pues que nos vengan a ayudar, ¿no?, a socorrer.
Efectivamente. Bueno, decíamos y hablábamos de sensaciones diferentes, totalmente diferentes. Imagino que también esas sensaciones uno las percibe a través de los contraluces, ¿no?, que provoca el hielo.
Sí, pues normalmente este tipo de hielo, o sea, perdón, este tipo de inmersiones en aguas que suelen ser más bien transparentes, y bueno, el cambio de contraste es lo de que hay de luz, lo que es debajo del agua, pues es espectacular, y esto unido sobre todo a las burbujas que nosotros echamos por el regulador, que se quedan en el techo, en la capa de hielo, pues es muy similar a pues cuando rompíamos un termómetro, el mercurio que hay por el suelo, pues lo mismo. Es algo, esa combinación, pues es realmente espectacular.
¿Y qué tipo de vida marina hay bajo el hielo?
Hombre, en ese momento depende de los ibones que vayas, ¿no? Normalmente, pues, te puedes encontrar con la trucha común, pues alguna madrilla, no sé, es un poco, pero normalmente truchas o madrillas. Que lo curioso es que por la baja temperatura del agua suelen estar aletargadas.
Sí. Bueno, estamos hablando de esas sensaciones, de lo que se puede ver, de lo que se puede sentir. ¿Con qué problemas? Vamos a hablar también de algún problema que puede surgir, ¿no?, en esa inmersión. Porque, claro, evidentemente estamos en una inmersión con altitud, por tanto los parámetros que utilizamos en cuanto a ordenador de buceo hay que modificarlos. Las membranas de los reguladores creo que tienen que ser también especiales. Cuéntanos.
Bueno, lo primero de todo, pues importantísimo es que los reguladores que vamos a utilizar sean reguladores adaptados para poder bucear en aguas muy frías, o sea, con lo que se dice con el kit de aguas frías, y luego, pues sobre todo, pues saber hacer los cálculos de buceo de lo que es un buceo en altitud, que normalmente hoy en día todos los ordenadores de buceo los hacen automáticamente, pero bueno, no está de más saber hacer las tablas de equivalencias de profundidades respecto al buceo que vamos a hacer y a la altitud, ¿no?
Sí.
Más o menos un poco lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, sobre todo también, pues, lo que os he comentado antes, el tema de los reguladores, que estén preparados para poder bucear en aguas muy frías.
Sí, porque en cualquier caso, la profundidad media que se puede alcanzar en una inmersión va en un lago, en un ibón helado, ¿cuál es?
Bueno, pues dependiendo un poco de la profundidad que tenga el ibón. O sea, lo que está claro es que cuanto más profundo vayamos a descender, pues más peligroso, ¿no? Vamos, normalmente el atractivo de este tipo de buceo no es la profundidad, sino es el cambio de contrastes, cambio de luz, el espectáculo que nos encontramos en la capa de hielo. O sea, normalmente no se suele hacer este tipo de buceo para ver a qué profundidad bajamos. O sea, no sé, tiene ese factor que, bueno, hay que estar lo más cerca posible al agujero, y realmente, pues, la gente donde disfruta es a muy poca profundidad, y luego, pues, viendo los contrastes de luz y los reflejos y el efecto que hay que hace lo que es la capa de hielo.
Efectivamente. Bueno, no hace falta decir que es un buceo que se practica específicamente con traje seco. Evidentemente, la temperatura del agua es bajísima, como os podéis imaginar. Estamos hablando de aguas heladas. Una vez finalizada la inmersión, hay que tener alguna precaución, porque en el momento de finalizar la inmersión, claro, estamos en un entorno de también muy bajas temperaturas.
Exacto, dependiendo de cómo esté el día, donde hay que tener especial precaución es en la salida, ¿no? O sea, porque en la salida es también donde se puede congelar nuestro equipo, nos podemos congelar nosotros. Entonces, si salimos de hace muy mal día, pues imagínate el cambio. Normalmente el agua viene a estar a una temperatura entre 3 y 5 grados, y si cuando nosotros salimos a esa temperatura y el exterior está a menos 10, pues imagínate cómo el grado de congelación es muy, muy, muy rápido, ¿no?
Efectivamente. Bueno, esperemos que a través de esa conversación con Mikel les haya quedado claro a nuestros oyentes que quizá sienten curiosidad por practicar esta modalidad. Decíamos, resumiendo, que es una modalidad, un buceo muy particular, y que incrementa, desde luego, el riesgo, que hay que hacer con unas medidas de seguridad muy estrictas y, desde luego, no hace falta decirlo, siempre con expertos, personas que conocen perfectamente el ibón al que vamos a bucear bajo el hielo, y que ellos, en fin, ese protocolo de seguridad lo tienen absolutamente más que asumido. En cualquier caso, Mikel, si alguien quiere más información, imagino que a través de la escuela de la Federación Aragonesa, de vuestra escuela, se puede solicitar, ¿no?
Sí, a través de tanto de lo que es de la Escuela de la Federación Española y de la Escuela de la Federación Aragonesa, ¿no? Porque, bueno, pues estamos prácticamente aquí in situ sobre los ibones que se hacen en las prácticas. O sea, por cualquiera de las dos escuelas va a haber información de los instructores con esta especialidad a nivel nacional, ¿no?
Sí. Bueno, la página web fedas.es es la página que aglutina toda esa información de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Nada más, Mikel Orue, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado, y mucha prudencia al practicar esta especialidad deportiva. Gracias y buenos días.
Bien. Gracias, igualmente. Hasta luego.
Un cop més, estem a punt. I ja són 13 anys. Del 16 al 18 de març, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destins, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 16 al 18 de març, Fira de Cornellà, Ronda de Dalt, sortida 15. 13è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que me deseo para mí, que son inversiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida además de intensa es enormemente extensa. Vale la pena.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Els dissabtes, de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel, provoquem bombolles. A tota costa, el teu programa de submarinisme.
Bueno, pues aquí seguimos. Esto es A Toda Costa. Si os acabáis de incorporar en esta sintonía, seáis bienvenidos. Ya sabéis que aquí todas las semanas, todos los sábados, hablamos del buceo, del sector de la inmersión, que la verdad es que da para mucho, ¿eh? Ahora estamos en época de carnaval. Muchas de las ciudades, pueblos de nuestro país en unos días van a empezar las rúas. Y si hablamos de buceo y lo mezclamos con el carnaval, el resultado final es un encuentro que organizan un año más los responsables del centro de buceo Aturasup, en Cabo de Palos, en Murcia. Allí nos vamos para que nos expliquen qué es lo que han organizado para el 19 de febrero, Sara.
Pues como decías, un año más, el centro de submarinismo Aturasup, situado en el Cabo de Palos, en Murcia, lo va a celebrar. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con una divertida inmersión el próximo domingo de febrero y durante todo el día. Durante la mañana, todos los que lo quieran se podrán sumergir en las aguas del Cabo de Palos y posteriormente habrá un concurso de disfraces entre todos los asistentes que culminará con una espectacular comida. Por la tarde habrá la entrega de premios.
Bueno, pues vamos a saber qué es lo que se va a cocer ese 19 de febrero. Por cierto, un día al que todos estáis invitados si queréis participar en esta actividad. Jesús García, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Hablamos contigo ya en época de Navidad, hace unos meses, hablando en referencia a una inmersión del polvorón, ¿eh?
Sí, señor.
Efectivamente. Bueno, no paráis de organizar cosas, ¿no?
Pues sí, pues ahora como vienen los carnavales, la gente celebra el carnaval fuera, por ahí por las calles y por ahí, pues también que hemos pensado hacerlo bajo el agua. Uh-huh. Bueno. Y vamos a ver si la gente asiste, si nos acompaña el tiempo y celebramos ahí una fiestita.
Bueno, cuéntanos cómo se desarrolla el carnaval subacuático, ¿eh? Porque es algo, hombre, imagino que os habrán dicho alguna vez si es que estáis locos, ¿no?
No, yo realmente ya lo celebré una vez como cliente en un club hace unos 10 años, sí. Una cosa así. Uh-huh. Y bueno, pues fue una cosa curiosa y acordándome de aquello dije, pues bueno, ¿por qué no hacemos unos disfraces y lo celebramos haciendo un concurso de disfraces? Y nada, a ver, la gente parece que llama, que está interesada y a ver si la verdad si sale bien. Uh-huh. Y nada, hacer un concurso, ver quién está mejor disfrazado, quién acompaña mejor en la inmersión. Y haremos una serie de regalos.
Bueno, básicamente estas actividades se desarrollan y las desarrolláis a lo largo del año, bueno, pues un poco para no poner el equipo de buceo en el armario y que allí se llene de polvo, ¿no? Imagino que no tiene otro factor que este de seguir practicando esta inmersión. Pero en cualquier caso, claro, disfrazarse bajo el agua, bueno, disfrazarse en superficie y hacer esa inmersión, imagino que también conllevará una serie de dificultades, ¿no?
Sí, es un poco complicado. Bueno, hay que preparar los disfraces en relación al equipo que llevas, claro. Es que en Navidad la gente se disfrazó bajo el agua vestido de Papá Noel.
Sí.
Es lo mismo, es acoplar un poco el disfraz al traje de buceo, al equipo.
Lo avanzábamos un poco, Jesús, pero cuéntanos un poco mejor cómo se va a desarrollar el día.
Bueno, pues lo que haremos serán un par de inmersiones, una a las 10 y otra a las 12. La gente que asiste, pues que venga con disfraces y, bueno, no sé si todos se meterán bajo el agua con disfraz o no, pero se intentará que todo sea más o menos de esa manera. Y luego, pues bueno, pues el que el más original de todos, pues lo celebraremos dándole unos regalos. Luego haremos, después de las inmersiones, cuando volvemos, haremos un caldero, que es la comida típica de aquí del pueblo, de la zona, que es un caldero de pescado y arroz, de lo que comían los pescadores antiguamente, ¿no? Uh-huh. Y lo celebraremos ahí, lo pondremos ahí en la puerta y haremos ahí el calderito y comeremos y luego pues haremos la entrega de premios.
Uh-huh. El hecho de introducirte en el agua con un disfraz, entiendo que debe ser complicado en la medida que ese disfraz absorbe el agua, por tanto, el peso debe ser de una cierta consideración,
sí,
depende
claro.
del disfraz, ¿no? Lógicamente.
Claro, pero tampoco se trata de ponerse un disfraz que vaya a impedir el buceo.
Ya.
Se intenta pues poner una nota de color en el equipo, yo que sé, hacer alguna serie de cosas, de no sé, de combinarlo un poquito.
Uh-huh. Bueno, pues
pero vamos.
Para los amigos que nos sintonizan aquí en Cataluña y quieran participar en esta actividad que vincula, que mezcla el carnaval con el sector del buceo, el 19 de febrero. Este próximo 19 de febrero tenéis esa cita a través de ese centro de buceo Atura Sup en Cabo de Palos, en Murcia. Exactamente la cita, el encuentro, ¿dónde es?
Sí, es aquí en el puerto, en el puerto de Cabo de Palos. Y a las 9:30 hay que estar aquí para prepararse y preparar todos los equipos, los disfraces y todo.
¿Qué inmersión vais a hacer?
Bucearemos en los bajos, en la Reserva Marina de las Islas Hormigas.
Sí.
Y aquí pues hay una serie de bajos en los que, bueno, pues estamos normalmente buceando siempre.
Con traje seco. ¿Con traje
sí,
seco la mayoría o no?
La mayoría vienen ya con traje seco. La gente que bucea en esta época casi todos vienen ya preparados con traje seco.
Bueno, pues una actividad más que organiza ese centro de buceo, Atura Sup, nos parecía curioso pues también mencionarla, y desde luego felicitar a ese club, ¿no? Decíamos al principio pues que anualmente organizan diferentes actividades con ese objetivo, ¿no? No dejar el equipo aparcado en un armario que se llene de polvo, sino seguir practicando esta inmersión, ¿eh? Encuentro tras encuentro, seguramente os veréis ya inmersos en primavera, verano, que ya es una época muchísimo más agradable para el buceo. Felicidades, Jesús, gracias.
De nada, a vosotros. Muchas gracias.
Jesús García, responsable de este centro Atura Sup en Cabo de Palos, Murcia. Repetimos, esa cita el 19 de febrero, Carnaval 2012, Carnaval subacuático. Seguimos con más temas.
Submergeix-te amb Miquel Mercadal al fantàstic món del submarinisme. A tota costa, el programa més aquàtic de la ràdio actual.
Un cop més, estem a punt. I ja són 13 anys. Del 16 al 18 de març, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destins, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 16 al 18 de març, Fira de Cornellà, Ronda de Dalt, sortida 15. 13è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Molt bé, recta final d'aquesta edició de A Tota Costa. No volem tancar aquesta entrega d'avui sense donar també un cop d'ull amb un nou número 1 de la revista Buceadores. De seguida anem a la redacció d'aquesta revista. Tenim nou número ja en el nostre quiosc. que, com sempre, de seguida ens avançarà els temes i profunditzarem una mica més en els temes amb la seva directora, amb la Ingrid Riera. Sara, en qualsevol cas, ens fas un abans dels temes més destacables?
Doncs mira, en aquesta darrera edició podem destacar, per exemple, un extens reportatge sobre una important cita anual, el Drive Travel Show, que se celebrarà el 24 i 25 de maig, i també un altre reportatge sobre una altra cita molt important al món del submarinisme, el París 2012, que és un saló dedicat, atenció, a la dona bucejadora especialment. En aquesta edició de Buceadores també hi ha un reportatge sobre el turisme a Egipte i diverses propostes de viatges a Filipines o a les Maldives de la mà del Jordi Chies i de la Ingrid Riera, respectivament, entre molts altres llocs. També s'hi poden descobrir els impressionants fons submarins de Fuerteventura, Lanzarote i Múrcia, entre moltes altres coses.
Doncs ens anem directament a la redacció d'aquesta revista Buceadores i ens atén la seva directora, Ingrid Riera. Com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, com esteu?
Encantats de tenir-te entre nosaltres i de parlar de tots aquests temes, especialment del Dive Travel Show, Ingrid, aquesta edició del 2012, que ja és molt, molt, molt a la vora,
Sí, sí, ja tenim el crono posat.
24 i 25,
Sí, el 24 i el 25 de març us esperem a tots a Madrid, que a més tenim una reducció de Renfe per qui vagi al Dive Travel Show, o sigui que podeu agafar l'AVE més barat, o sigui que això està bé. Uh-huh. Això és una cosa bona per tota la gent que anem fins allà amb AVE. I, a més, doncs, tenim... Bueno, aquest any estic molt contenta perquè encara falten coses per confirmar, però tenim coses ja confirmades fabuloses, com, per exemple, doncs, bueno, sobretot la presència aquest any de Paul Watson, el fundador de la Sea Shepherd, que estarà amb nosaltres i, a més, és la primera vegada que està públicament a Espanya, per uh-huh. entendre'ns. Per tant, doncs, tindrem conferències amb ell, li farem totes les preguntes que volem fer-li i, bueno, és un personatge bastant... que té molts angles, no? I és una persona que crec que pot ser molt interessant per tots els que estimem el mar i volem la seva conservació. Va ser fundador de Greenpeace uh-huh. i després va fundar la Sea Shepherd, que és en realitat volen dir els pastors del mar, vol dir, mm-hmm. Sea Shepherd.
Efectivament. El capitán després, Paul Watson, estarà present doncs, en aquesta edició de 24-25 de març a Madrid, el Dive Travel Show, en el que participaran, com sempre, molts expositors, persones, segurament és un marc indiscutible per, d'alguna manera, donar a conèixer el producte que cadascú té, no?
Clar, evidentment, aquesta és la gràcia, no? Veure les novetats, veure aquí quines coses presenten els fabricants, quins destins ens presenten les oficines de turisme i, per suposat, els turoperadors, les novetats que tenim, bueno, doncs tindrem de tot, perquè hi ha estants de tot tipus, n'hi hauran, aquest any, a més, anem al Palau de Cristall, que és bastant més gran que l'any passat, de fet, doblem la superfície, tenim 4.000 metres quadrats, i, a més, tenim el país convidat és Egipte uh-huh. i Egipte també portarà novetats i gent que estarà per allà ballant i blogueros i tenim exposicions. Bueno, és que serà supervariat, Hi haurà moltíssimes coses, realment no us ho podeu perdre.
Una jo nova trobada,
Us espero allà.
Una nova trobada. Aquest any doncs ja absolutament instaurat, Fa un temps va néixer doncs aquest Dive Travel Show tímidament, Ingrid, a veure què passava, però realment ha anat madurant molt bé, no?
Sí, la veritat és que aquest any estem molt contents perquè crec que amb tres sales, a més hi ha un congrés sobre, que no t'ho he dit, sobre pescis del Mediterrani i del món. Tindrem uh-huh. especialistes que parlaran de pescis, com el senyor Andrew Georgitsis, que ve d'Estats Units per explicar-nos les seves experiències. I a més, aquest any presentem el Festival Mundial de la Imatge Submarina, convidarem a Daniel Mercier, que és el seu fundador, que en el seu 39 aniversari aquest any, doncs, començarem a fer-lo a Madrid i, per tant, doncs, serà una seu nova pel Festival Mundial de la Imatge Submarina i les pel·lícules que podrem passar també gratuïtament per als nostres visitants. Uh-huh. O sigui que hi ha una mica de tot i per triar i remenar,
Com darrer apunt, deixa'm que també doncs digui que estaran la Maria March i l'Òscar Espinassa, que són membres de l'equip de Desafío Extremo,
Sí, senyor.
Del Jesús
senyor.
Calleja.
Sí, bueno, esperem el Calleja, el que passa que no l'hem volgut posar segur perquè depenem molt de la seva agenda, o sigui que ell ha promès que si pot, vindrà, o sigui que esperem que també estigui allà perquè ens diverteixi una mica tots amb la seva personalitat explosiva, no?
Sí, la veritat és que va fer un capítol de submarinisme amb taurons a les Bahamas que va ser espectacular,
Sí, sí, sí.
Espectacular.
Sí, és veritat, és un tio que té molt carisma, sí, la veritat.
En fi, doncs, una nova trobada del Dice Travel Show, repetim, 24 i 25 de març, per tant, doncs, nosaltres a mesura doncs, que s'acosti aquesta cita, doncs, ho anirem anunciant a tots els amics que puguin i vulguin doncs, traslladar-se a Madrid i gaudir aquests dos dies del sector del submarinisme, que una mica és un termòmetre, no? Com va el sector, que sembla doncs, que està una mica remuntant, no? No hi ha tant de pessimisme, no?
Esperem que sí, esperem que aquest any sigui bo i el 2013 ja, com diuen, sigui ja, bueno, ja deixem enrere tots aquests neguits, no?
Ojalà que sí. Bé, una revista Buceador és número 80, ja és a la venda, tal com dèiem. A part de parlar d'aquest Dive Travel Show, parla de moltes altres temàtiques, no? Feu el Zoom Hispano, doneu unes alternatives de submarinisme en el nostre país.
Sí, bueno, parlem bastant de Canàries perquè, esclar, amb aquest fred que fa, és que dius, bueno...
Val la pena, sí. Val la pena anar cap allà,
Anem cap a Canàries, tu. I, clar, aleshores, pues, Fuerteventura, que va ser per mi, aquest article més ha estat una descoberta per mi també perquè vaig estar juntament amb els fotògrafs, amb el Xavi Safon i la seva dona, vam estar allà fent immersió i la veritat que Fuerteventura aconsellable al màxim, No només, que també, evidentment, per fer submarinisme, perquè us sorprendrà, perquè dius, home, hi ha molts de sorra, sí, però hi ha llocs molt macos, com que, clar, no deixa de ser que és lava i allò, pues, la que et fiques a l'aigua, allò canvia totalment, i és realment molt interessant, i sobretot hi ha molt peix, és curiós, però no sé, vull dir, vaig trobar que uns bancs de peixos preciosos i us ho recomano molt. I també tenim Lanzarote, sí. És que també, bueno, uns diferents barcos que hi ha a Lanzarote, a Punta Tierra Negra, i també, doncs, bueno, una mica de Múrcia també ens ve bé, Calabardina, i la plataforma de Formentera també. El que passa que poder ara amb un traje sec, recomanable.
Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Si donem un salt, ens anem a l'altra punta de món, a grans viatges en aquesta secció. Dediqueu-ho, en fi, és un destí que tothom que li agrada el món del submarinisme hi vol anar, que és Palau.
Anava a dir que fa plorar i tot.
Que fa plorar, Quan veus les fotografies, un plora i diu, quan podré anar allà? Perquè econòmic no és anar a Palau,
No és. Jo no he anat mai, francament. No, jo ploro, cada vegada que ho veig ploro, perquè penso, algun dia aniré, no? Perquè és, bueno, esplèndid. Vull dir, què es pot dir? No sé, de Palau s'ha dit coses, però cada vegada que llegeixes un article i veus les fotos i veus des del nedar amb les meduses aquestes que no tenen punxes urticants perquè no les han desenvolupat perquè no els hi feia falta. Tot el que són els coralls tous, que és una passada, els taurons, les mantes, és que què més es pot demanar? Vida gran, vida petita, particularitats i, bueno, i a sobre pues, el barco aquest que és una passada. Vull dir que, noi...
I tant. És un destí, per cert, molt recomanable fer aquest viatge doncs, amb un creuer, submarinisme. Realment, doncs, és molt, molt recomanable. Bé, no tot és maco en el món del submarinisme, no tot són bones notícies, no tot són imatges espectaculars, perquè feu un interessantíssim reportatge de la gran isla de basura del Pacífico, no?
Doncs sí.
Aquí trobem una realitat de la qual tots ens n'hauríem d'avergonyir, que realment val la pena llegir i veure aquestes fotografies perquè són absolutament impactants.
La veritat és que, et dic un secret, no ens hem atrevit a posar segons quines, perquè eren realment que ens feien estar fàstic, t'ho dic sincerament, Vull dir que era... És patètic veure això. I això és el que ens ha de cridar l'atenció, perquè, esclar, hem de fer alguna cosa. O sigui, no podem continuar així, perquè, a més, hem descobert en l'article que no hi ha una isla, no. N'hi ha més, N'hi ha més. O sigui, aquesta és la més gran que hi ha. Però hi ha més illes que les corrents van creant amb el vòrtex i van fent com aquestes menes d'illes que no són illes, perquè encara fossin illes d'escombraries, diries, mira, no sé. Però no, és que és tot com... queda com pulveritzat, perquè, esclar, ho va triturant, però no es fa mai... no s'acaba de destruir mai. Per tant, clar, els animals que es queden allà enganxats... Bueno, és de veritat que val la pena veure-ho, tot i que no és maco de veure, per veure cap on anem.
Sí, perquè tothom es faci una idea, hem de dir doncs, que aquesta illa té, com Espanya i Portugal, tres cops.
Sí.
Aquestes són les dimensions, no? Vull dir que sí. Déu-n'hi-do.
És una gran illa, illa grossa, eh?
Sí, sí.
I molt, molt perillosa per no només per l'ecosistema.
Sí, sí. Per la navegació, exactament.
Totalment, exacte.
Efectivament. Bé, un interessant reportatge que tant de bo doncs, no s'hagués de fer, però realment és la realitat, eh? Una realitat, doncs, repetim, doncs, de la qual ens n'hauríem d'avergonyir, no? Perquè qui més qui menys sempre ha fet alguna acció doncs, que nociva cap al medi ambient. Espero doncs, que a poc es vagin rectificant aquestes actituds. Bé, nosaltres anem a repassar, seguim repassant doncs, les temàtiques que configuren aquesta edició, aquest número 80 de la revista Buceadores, amb aquest grans viatges de Palau que hem parlat. I, evidentment, també hem de parlar d'un interessant reportatge. Una mica engresqueu a la gent a practicar submarinisme a la nit, immersions nocturnes que tenen un caràcter molt especial, també. Depèn de quina zona, evidentment, no?
Sí, bueno, et refereixes a l'article de busseig de nit?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, bueno, clar, explica... O sigui, el que intentem que sigui pràctic, no?, que la gent, doncs, sàpiga quan fa immersió de nit, doncs, quines són les coses que ha de tenir en compte, quines altres no, i, bueno, intentem, doncs, que... sobretot, també, quines són les coses que veuràs, i, bueno, tot el que... Sobretot perquè no tinguis problemes, no?, perquè és un tipus de busseig que pot tenir un petit component de risc i si no tens en compte segons quines coses. I, per tant, doncs és un article molt pràctic en aquest sentit. Sí. Mm-hmm.
Abans parlàvem de pecis, en aquest cas situats a Canàries. Anem cap a la península, anem exactament a Tarifa, perquè també el Sixto García ens descobreix alguns dels millors pecis d'aquesta zona, específicament.
Sí. Sí, sí, Tarifa, com que és zona de corrents i zona de mar, doncs allà tenim bastants pecis i aquest és el Citos, que, bueno, parla del Citos i d'altres espècies també, però sobretot del Citos, ens explica l'hundimento del Citos, el Sant Andrés també, i et fa, és una fitxa tècnica, també és un article pràctic també per intentar, això sí, jo aconsellaria que també ho aconsella el Sixto, sempre de la mà d'algú que conegui el terreny, que conegui les corrents d'allà i això, perquè no deixa de ser una zona que és millor anar amb gent que sap què es fa per allà. Mm-hmm. No anar-hi sols, em refereixo.
Efectivament. Bé, són alguns dels temes que configuren aquesta edició de Buceadores. N'hi ha molts altres. Parleu, evidentment, com sempre, de material, parleu d'aventura, d'imatge, però, en qualsevol cas, nosaltres el que sempre fem és engrescar en els nostres oients submarinistes a que s'acostin en el seu quiosc habitual i es facin amb aquest número 80 de la revista Buceadores. Res més, Ingrid Riera. Alguna cosa més a apuntar?
Bueno, que estem preparant una revista multimèdia, que també en fem una mica, parlem una mica, la presentarem al Dive Travel Show, on tindreu la revista, no només la revista online, que això ja ho tenim, sinó una revista amb vídeos, amb coses sorprenents que us encantaran. O sigui que al Dive Travel Show també farem la presentació d'aquesta nova, diguéssim, línia que tindrem.
Efectivament. No pareu, d'innovar i de fer coses noves, eh? És temps d'innovar-se.
Sí, sí, sí. I tant, ens hem de reinventar, noi?
I tant que sí. 24 i 25 de març, amics, aquesta és la trobada d'aquesta nova edició del Dive Travel Show, temàtica amb la que hem començat aquesta conversa amb la Ingrid Riera. Un petó molt fort, gràcies, Ingrid.
Igualment, fins gràcies. Altra... Un petó a tots.
Cuida't.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Un cop més, estem a punt. I ja són 13 anys. Del 16 al 18 de març, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destins, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 13è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 16 al 18 de març, Fira de Cornellà, Ronda de Dalt, sortida 15. 13è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig. Edge.
Quasi, quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol dels casos, us convidem a compartir dues hores de ràdio dedicades al món de la gastronomia i l'enologia amb una nova edició de Trotamundos. De seguida arriba l'agenda cultural. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.